Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els bars i restaurants podran obrir fins a 9:45 de la nit a partir de dilluns. Aquesta és una de les principals novetats que ha incorporat el pla de la desescalada del govern català presentat aquest migdia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Cinemes, teatres, sales de concerts i museus podran obrir a la meitat de la seva capacitat, amb un màxim de 500 persones. El comerç, per contra, mantindrà la limitació actual del 30%. La portaveu del govern català, Meritxell Budó, preveu que la desescalada sigui simultània a tot Catalunya, però no descarta altres escenaris.
Si les dades epidemiològiques marquessin que hi ha uns territoris amb molta més afectació que uns altres, òbviament ens plantejaríem dur a terme aquests diferents trams de reobertura de manera asimètrica si així les dades epidemiològiques ho acompanyen i ho recomanen. Per tant, aquest primer tram és genèric per tot el país. La voluntat seria que això anés evolucionant de manera simètrica també a tot el país, però si no pot ser possible, miraríem de prendre aquestes mesures de manera territorialitzada i asimètrica.
La desescalada arriba quan l'impacte del coronavirus a Sabadell ha quedat palès en el comerç. Ara mateix hi ha 188 locals comercials buits al centre i 113 a Can Uriac, 70 més que l'any passat, segons dades de l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà.
Endesa deixa sense subministrament elèctric un bloc del carrer Lapan on viuen 25 famílies.
Des de l'Ajuntament reclamen a la companyia que retorni el subministrament a l'edifici on viuen persones en situació de vulnerabilitat. Mentrestant, s'ha reallotjat els afectats mentre no es troba una solució. Ahir mateix la síndica municipal de Greuges alertava que la vulneració de drets bàsics com aquest s'ha accentuat durant el segon estat d'alarma.
En esports, els socis del Sabadell tindran el carnet de la temporada que ve a la meitat de preu si el club continua a la Lliga Smartbank.
És una mesura que el club ha anunciat per recompensar el fet que no puguin assistir a l'estadi durant aquesta primera temporada segona. Mentrestant, el club s'ha entrenat avui a la nova Creu Alta per preparar l'enfrontament d'aquest diumenge contra les Palmes, amb la voluntat de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, continua l'estabilitat meteorològica. Hem d'esperar canvis, li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, aquest dijous ha començat amb moltes boires, estrats baixos que s'han anat trencant amb el pas de les hores, però encara en queden alguns d'enganxats durant aquest migdia que esperem que s'acabin de trencar a primeres hores de la tarda. Per altra banda, el vessant nord del Pirineu hi ha el cel tapat amb precipitacions amb una cota de neu que volta els 2.400 metres i que acabarà baixant al vespre fins a desaparèixer aquestes precipitacions fins als 1.300 metres. Per altra banda, la temperatura avui arribem, esperem que s'enfili fins als 22 graus i a punts de l'interior pugui arribar fins als 18 graus. El vent bufarà reforçat, sobretot durant la tarda i aquesta propera matinada. Serà de component nord. En aquest sentit, s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya per vent i també per estat de la mar. El vent afectarà els dos extrems del territori i la mar afectarà, sobretot, el litoral de l'Empordà, on les onades podran arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. De cara al cap de setmana, s'espera dominat pel sol, l'estabilitat i fins i tot alguns estrats baixos. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més a Sant Cugat en sentit nord. I a l'AP7 també hi ha problemes. Al seu pas per Barberà hi ha 0,5 quilòmetre de retencions en sentit sud i 1,5 quilòmetres en sentit nord. A Barcelona, congestió a aquesta hora, aturades a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris també en els dos sentits. El Procicat ja ha aprovat el pla de la desescalada que preveu que bars i restaurants, cultura i equipaments esportius tornin a obrir a partir del pròxim dilluns amb restriccions. El document que finalment ha tirat endavant inclou molts canvis respecte als primers esborranys que es van filtrar i que han generat forces tensions entre Esquerra i Junts per Catalunya.
A partir de dilluns, els locals de restauració podran obrir de 6 del matí a 2:15 de la nit, sense límit d'aforament a les terrasses i amb un 30% als interiors. La distància entre les taules haurà de ser de 2 metres i només podran estar ocupades per 4 persones si són de diferents bombolles. Cinemes, teatres, sales de concerts i museus podran obrir la meitat de la seva capacitat, amb un màxim de 500 persones. La portaveu del govern català, Meritxell Budó, ha estat l'encarregada d'anunciar les mesures. Aquestes són les que afecten els equipaments esportius.
S'obren també les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d'accés. I pel que fa a les instal·lacions en espais tancats, també se'n permetrà l'obertura amb un aforament màxim d'un 30% amb cita prèvia, sense la possibilitat d'ús de vestidors, a excepció d'en el cas de les piscines, que sí, es podran utilitzar els vestidors.
El comerç es manté amb la limitació del 30% d'aforament, però els establiments de més de 800 metres quadrats poden utilitzar tot el seu espai de venda complint l'aforament. Les activitats extraescolars no esportives es podran fer amb un màxim de 6 persones. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha continuat amb els seus missatges de prudència i ha indicat que no és un pla per recuperar la normalitat.
Avui el que tirem endavant no és un pla de desescalada com el de la passada primavera. I això ho vull deixar ben clar. No és un pla per recuperar la normalitat. No és un pla per recuperar la nostra activitat quotidiana. Encara no. És un pla que ha de permetre el retorn progressiu d'algunes activitats econòmiques i socials i que hem d'abordar tota la ciutadania amb molta responsabilitat. Treballem amb un horitzó de com a mínim 2 mesos.
Tot això pel que fa a la primera de les 4 fases de la desescalada, que tindran una durada de 15 dies cadascuna. El confinament municipal de cap de setmana passarà a ser comarcal en la segona fase i desapareixerà a partir de la tercera. També llavors, a l'entorn del 21 de desembre, s'aixecarà el tancament perimetral de Catalunya.
Hi ha 188 locals comercials buits al centre de Sabadell i 113 a Can Urià, que els dos eixos comercials més importants de la ciutat. Són 70 espais tancats més que l'any passat a conseqüència del coronavirus. L'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà ha presentat avui algunes de les conclusions dels seus estudis sobre l'impacte del coronavirus al teixit comercial local. El tancament dels locals és un dels indicadors més destacats.
Sí, perquè el conjunt de la ciutat es calcula que s'han buidat un 5% dels locals comercials disponibles. Com indica Jordi Obradors, director de l'Observatori i gerent de Sabadell Comerç Centre, que un local acabi buit vol dir que s'han esgotat totes les alternatives, com ara un traspàs o un canvi d'activitat.
Quan un local queda tancat, és un extrem important, és l'últim extrem, no? Per tant, les dades de locals, que tenen variabilitats de l'1 al 2% anual, que és un comportament, diguem, davant d'una economia estable o més creixement o menys creixement, però variaran de cap amunt, 1,5, cap avall, 1,5, que en un semestre hàgim tingut caigudes del 5%, amb locals és una xifra força, força rellevant.
Una de les causes d'aquesta xifra pot ser la caiguda en la mobilitat de la ciutadania a la via pública. Els indicadors de l'Observatori assenyalen que les 3 primeres setmanes del confinament l'índex va baixar un 82% respecte al mateix període de l'any passat. Durant les 3 primeres fases es va situar al voltant del 60% de caiguda, a la fase 3 el 40%, i des d'aleshores s'ha estancat a un 30%. Això vol dir que només fem el 70% dels moviments pels carrers que fèiem l'any passat, tot i ser a la nova normalitat.
Les dades són fins al 30 d'agost, per tant, des que es va decretar la nova normalitat fins al 30 d'agost, diguem, passa temps, passen un parell de mesos, 2 mesos i mig, i aquests 2 mesos i mig inclús no són suficients per recuperar els IMDs mitjos que teníem el 2019 en la mateixa època de l'any que estem analitzant. La qüestió és que a data d'avui no hem recuperat amb normalitat encara l'ús de l'espai públic. Per tant, hi ha hàbits que han canviat, hi ha situacions doncs, que bueno, caldria veure les causes, que poden ser múltiples, però aquesta és la realitat en aquests moments.
Finalment, la Fundació també ha preguntat sobre el clima empresarial. 8 de cada 10 comerciants asseguren que l'any ha estat pitjor que l'anterior, mentre 1 de cada 4 dubta o està segur que no continuarà amb la seva activitat quan acabi la campanya de Nadal. I atenció, perquè aquestes preguntes es van fer abans del segon confinament.
A tot això, continuen millorant les dades de l'Hospital de Sabadell. Avui hi ha 138 persones ingressades al Taulí, 2 menys que les que es registraven ahir. Del total, 36 es troben a les unitats de crítics o semicrítics, una persona menys que dimecres. En les últimes 24 hores s'han registrat 12 nous diagnòstics i 11 ingressos. El que no milloren són les xifres de morts. Des d'ahir se'n compten 2 més, la mateixa xifra que es va donar dimecres.
Escolta'ns també a través d'internet. en directe radiosabadell.fm.
Us ho avançàvem en titulars. L'Ajuntament reclama a Endesa que retorni el subministrament a un bloc del carrer Lepant on viuen 25 famílies. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge i Acció Social, ha criticat la decisió de l'empresa.
Primera, de donar suport a les famílies, i la segona, d'exigir a Endesa que restablís el subministrament de forma immediata. Entenem que hi ha una situació irregular i que s'ha de regularitzar, però que no podíem tenir a 25 famílies en plena pandèmia i amb l'hivern a tocar sense llum. A més, un edifici que és tot elèctric. I, per tant, des del divendres hem estat treballant en aquesta línia.
Segons Cortés, la tasca de l'Ajuntament ara és identificar les famílies vulnerables del bloc i començar un procés de regularització de la situació que, avisa, hauria de ser en un període curt de temps.
La part legal l'estem estudiant per veure si hi ha algun punt on Endesa no estigui complint amb la llei o l'hagin complert i, per tant, s'hagin de prendre mesures. I al final, al marge inclús de la 24-2015, que és la llei que regula aquestes qüestions, jo crec que perquè hi ha moltes de les famílies que viuen en aquest bloc que no tenen per què ser vulnerables, no? Al marge de la 24-2015 i, per tant, d'aquesta legislació que evitava els talls de les famílies vulnerables, crec que no és de rebut deixar 25 famílies sense llum.
Dijous, la policia municipal va donar l'avís que l'edifici ja no tenia llum i ja fa una setmana que el bloc no té electricitat. Ara, moltes de les persones que hi vivien s'han reallotjat a casa de familiars o altres espais mentre la situació no es resolgui.
Aquesta tarda s'han col·locat les plaques de reconeixement de Sabadell com a ciutat amiga de la infància amb la presència de l'alcaldessa i de regidors de tots els grups municipals, menys la Crida.
L'acte de descobriment s'ha fet a les 4 de la tarda a la Rambla d'Ibèria, cantonada amb el carrer dels Cellers. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha destacat que la xarxa de ciutats creada per UNICEF està pensada per donar suport als infants.
Sabadell és ciutat amiga de la infància fins al 2022, des del 2018 fins al 2022. És un títol que ens fa molta il·lusió perquè al final som aquelles ciutats de tot el món, és una xarxa que potencia UNICEF, que el que fem és ciutats de tot el món, que donem suport políticament i socialment i culturalment i per tant posem en agenda del nostre dia a dia el que són els drets dels infants.
L'acte forma part del programa de commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància. També hi ha una altra placa que s'ubica a la cantonada de la carretera de Mollet amb el carrer de Bellsolar.
Una vuitantena de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament aquesta tarda a favor de la pau al Sàhara Occidental. Els manifestants han cridat proclames contra el Marroc després que aquest enviés tropes a les zones controlades pel Front Polisario, a qui acusen de violar els acords de pau signats fa més de 45 anys. Anem fins a la plaça Sant Roc, allà hi tenim el nostre company Aleix Graell. Aleix, bona tarda, com ha anat aquesta concentració?
Bona tarda, Karen. Una trobada pacífica i festiva amb música i banderes del Sàhara Occidental per reivindicar un cop més la pau en aquesta zona de la costa oest africana. L'acció ha estat convocada pel sindicat CGT i l'associació Vallès Wilaya i s'ha llegit un manifest molt dur contra l'acció marroquina i la permissivitat de Nacions Unides. Abraham Prats és membre de l'associació Wilaya.
Mai desitjada pel poble saharaui ha resultat l'única solució a una situació aturada i d'espera des de fa 45 anys. Que l'ONU i molt especialment la MINURSO, no ha avançat en el seu objectiu de promoure i garantir la realització d'un referèndum d'autodeterminació del poble saharaui, que considerem que el govern espanyol responsable directe de l'abandonament i empobriment del poble saharaui.
Els concentrats han reclamat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació que posi fi al conflicte. Un horitzó, però, que sembla cada cop més lluny després de les agressions de l'exèrcit marroquí en àrees controlades pel Front Polisario. Els saharauis donen per trencat l'acord de pau i s'han començat a mobilitzar per anar a la guerra. És el cas del pare de la Fàtima, una de les concentrades aquest vespre a Sant Roc.
Bueno, mi padre ya ha ido a la guerra, no sé nada de él desde hace una semana. Mis primos, mis tíos, solamente quedan niños pequeños con mujeres, obviamente. Pues mal, ya te puedes imaginar, despedir a un padre, a unos tíos, a unos hermanos, sin saber si van a volver o no, pues es la verdad que es muy difícil.
La música, concretament amb les cançons de Mariam Hassan, activista i música pels drets del poble saharaui.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Renovar els estatuts i obrir-se a la ciutat. Aquests són els dos reptes que s'ha marcat la nova directora de la Fundació Bosch i Cardellach, l'arquitecta sabadellenca Isabel Vega. És la primera vegada des de la Constitució de la Fundació que una dona la lidera. El Consell de Membres Numeraris de la institució l'acaba d'anomenant el càrrec en substitució de l'historiador Josep Maria Benaúl, mort el setembre passat. Ara el patronat de la Fundació l'haurà de ratificar en el càrrec.
A més d'Isabel Vega, que és membre numerari i forma part de la institució des del 2012, la Junta Directiva també ha nova amb el nomenament de Glòria Dalmau com a vicedirectora. En el seu cas, llicenciada en Filosofia i Lletres, és membre de la Bosch i Cardellach des del 2015. Vega ha parlat del tàndem amb Dalmau en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
I és una persona molt propera al Josep Maria, per amistat, etc. És molt coneixedora de la ciutat, ja forma part de la comissió de la reforma dels estatuts, que és un dels temes importants engegats, diguéssim, per l'antiga Junta i també per al director, i per tant ens creiem que seria un bon fitxatge, jo crec que el serà i que sumarà esforços.
Isabel Vega i Glòria Dalmau, juntament amb els altres tres membres de la Junta Directiva, desplegaran el pla de treball dissenyat pel desaparegut Josep Maria Benaúl, un full de ruta enfocat principalment en la renovació dels estatuts de l'entitat per modernitzar-los i en explicar millor la tasca de la Fundació als sabadellencs.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
En cultura, el Teatre Sant Vicenç impulsa Sabadell amb la cultura, una iniciativa d'una sòcia de l'entitat que ha fet les gestions per gaudir d'espectacles culturals amb ofertes que inclouen l'allotjament.
Alba López, vocal adjunta a la presidència del Teatre Sant Vicenç, va tenir la idea a partir del seu interès per anar a Girona a veure espectacles del Festival Temporada Alta.
Jo volia anar al Temporada Alta de Girona, tenia unes entrades comprades amb la pandèmia. Tot això es modifica, han d'anul·lar la programació i finalment l'han reprogramat al desembre amb l'esperança de que es pugui tornar a fer, no? Llavors jo anava a comprar les entrades aquestes reprogramades i vaig pensar, ostres, en un moment on la cultura, per mi un dels sectors més castigats, està tan afectada, doncs potser seria una bona idea doncs, promocionar-ho també des de l'entitat, no?
López ha aconseguit establir una col·laboració que permet comprar entrades pel festival amb un 15% de descompte per socis i, a més, allotjar-se a les ciutats de Salt i Girona, al Camp Bo de Pau i a l'hotel Casa Cacau del celler de Can Roca amb descomptes exclusius. La idea s'ampliarà als altres teatres de Sabadell Teatre Associació, és a dir, la Faràndula, el Ciervo, Teatre del Sol, la Bàscula i la resta que ho vulguin. El projecte podria créixer i fixar-se com a objectiu altres festivals, buscant més col·laboradors, com ara el mateix Ajuntament de Sabadell.
Encara en cultura, els Premis Gaudí de Cinema Català tenen un candidat sabadellenc. Es tracta del curtmetratge Cua de Sirena, una creació en stop motion d'Actua Vallès per fomentar la diversitat de gènere i la llibertat d'expressió de la identitat. El muntatge, que ja es pot veure a YouTube, competeix a la categoria de millor curtmetratge. La primera volta de votacions arrencarà el 3 de desembre i s'allargarà fins al dia 28. Dos dies després, el 30, es donaran a conèixer els nominats a l'Auditori de la Pedrera.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paga'n un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Trava central, Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Trava central, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 2:15 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de l'aprovació de la llei CELA al Congrés, que ha derivat en una batalla sobre l'entorn de la immersió lingüística a Catalunya.
La nova llei orgànica de modificació de la llei orgànica educativa, l'OMLOE, elimina la referència del castellà com a llengua vehicular a Catalunya. També estableix que les escoles concertades no podran separar els alumnes per sexe. El debat ha provocat durs retrets entre els partits de la dreta espanyola i els que van fer possible la investidura.
El Tribunal Constitucional avala la llei Mordassa, a excepció del punt que penalitzava gravar actuacions policials.
La sentència aprovada el 2015 considera constitucionals mesures com les devolucions en calent a la frontera o les sancions per infraccions greus als aldarulls davant les cambres legislatives. La llei no ha estat aprovada per unanimitat perquè els jutges Maria Luisa Balaguer i Cándido Conde Pumpido hi han votat en contra.
Shakira El Homrani descarta tornar a utilitzar el sistema de concurrència competitiva per repartir ajudes.
El conseller ha reconegut que el funcionament del sistema no és adequat i que van tenir una falta de mirada i de sensibilitat. També ha explicat que estan treballant en un nou sistema, però no s'ha atrevit a donar dades de quan estarà llest. Aquestes declaracions arriben l'endemà que Treball aturés les ajudes a la cultura previstes per avui.
La vacuna d'Oxford és segura i efectiva en majors de 60 anys sans.
Segons els resultats preliminars d'un estudi, els adults grans tolerarien millor la vacuna d'Oxford AstraZeneca que els joves. L'Agència Europea del Medicament ja ha començat a estudiar els resultats per accelerar el procés de revisió.
I en últim punt, mor el nadó de Tàrrega ingressat per suposats maltractaments de la mare.
El nen de només un mes es trobava ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de principis de novembre. La mare de 18 anys és la principal investigada. No presentava lesions físiques visibles, però tenia l'anomenada síndrome del nen sacsejat, que consisteix en una sèrie de lesions cerebrals ocasionades per agitar-lo amb violència.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell oferirà als socis d'aquesta temporada l'opció d'acollir-se a un descompte al 50% de l'abonament de la campanya que ve per compensar el fet de no poder accedir a l'estadi per la pandèmia. Aquesta mesura s'aplicarà si l'equip continua a la Lliga Smartbank.
El director general del Sabadell, Bruno Vall, ha dit a l'Obedel Suís que el club busca així agrair la fidelitat de la seva massa social.
És una manera d'intentar compensar-los al mateix temps que mantenim al màxim doncs, bueno, els ingressos que tenim doncs, ens van molt bé per reforçar el projecte esportiu, per fer un projecte esportiu el més fort possible, que al final totes les nostres decisions van en aquesta línia, perquè al final és com el soci estarà més content. Quan millor vagi l'equip, més content estarà. Llavors, aquests socis, més de 3.000 socis, i esperem que siguin més, que ens han ajudat doncs, a fer un equip més potent, a augmentar el límit salarial que teníem inicialment.
Batlle també ha deixat clar que qualsevol aficionat que s'adhereixi a la causa repercutirà directament al límit salarial. En canvi, l'ampliació de capitals prevista a la Junta del mes que ve no servirà per engruixir-lo. D'altra banda, el director general Arlequinat ha tret pit sobre el sanejament econòmic de l'entitat.
Els fons propis negatius del club quan vam entrar eren al voltant dels 7 milions d'euros i si tot va bé, acabarem al voltant dels 2 milions en positiu. O sigui, eren 7 milions negatius i acabarem amb 2 positius a final de temporada, al voltant. Amb la qual cosa, en 3 anys s'ha fet una feina que fa doncs, que el club estigui en una situació absolutament diferent, a part de la part esportiva. I gràcies també als nous inversors que van entrar, com tu dius, fa un any i mig, doncs van donar una empenta al projecte importantíssima i absolutament necessària, perquè era un moment clau per al club.
A nivell esportiu, Batlle confia que aviat l'equip trobarà la manera d'entrar en una nova dinàmica després de les últimes 3 derrotes consecutives.
Mentrestant, la plantilla s'ha entrenat avui a porta tancada a la nova Creu Alta, l'escenari precisament del xoc d'aquest diumenge a les 2 del migdia contra la Unió Deportiva Les Palmes.
El conjunt canari arribarà reforçat moralment després de tallar al socarrel la mala dinàmica guanyant el derbi contra el Tenerife. A més, és més que probable que recuperin dues peces importants, Pejiño i Sergio Araujo, un altre dels atacants de la seva plantilla. Edu Espiau admet que el triomf del passat cap de setmana ha donat molta energia a la plantilla.
El grupo viene entrenando desde hace un montón de tiempo bastante bien, o sea que a pesar de a lo mejor los malos partidos o los malos resultados que hemos conseguido, siempre el equipo ha intentado llevarlo de la mejor manera posible. Sí, es verdad que después de ganar este partido, pues la gente está como más animada, más feliz y eso también se refleja en los entrenos.
L'equip entrenat per Pepe Mel està instal·lat a mitja taula, tot i que no ha estat capaç encara de guanyar fora. El Sabadell, però, ha sumat tot just 3 punts al temple. Dirigirà l'enfrontament Álvaro Moreno Aragón, el mateix de la derrota dels arlequinats a la jornada 3. El VAR hi serà Víctor Areces Franco.
Encara en futbol, a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil rep dissabte la Fundació Esportiva Grama. Ho fan els de Juanjo Beltrán com a tercers classificats del subgrup 7B, amb 4 punts de 6 possibles, després de tombar a la Dani Jarque el juvenil B de l'Espanyol.
Els blaugranes volen ara aconseguir la segona victòria consecutiva contra una Grama que té els mateixos punts a la classificació. Amb unes metes ambicioses, el jugador Kevin Gómez creu que les possibilitats d'ascens passen per tenir regularitat a casa.
Cada semana es un rival nuevo, te puedes esperar de todo, te puedes ganar cualquier equipo, puedes perder contra cualquier equipo, nosotros a prepararnos, a seguir trabajando como equipo, individualmente, y a sacarlo en casa, que se tienen que dar los 3 puntos sí o sí.
La satisfactòria dinàmica i les bones sensacions aquestes primeres jornades han donat esperances als graciencs per poder mirar a dalt de la classificació. Dissabte, 4:45 de la tarda, a Raona Marinals, tindran l'oportunitat de demostrar-ho contra la Fundació Esportiva Grama.
El Creu Alta Sabadell en vol ha sortit derrotat en els seus 2 últims compromisos contra aspirants a l'ascens. A Esplugues, tot i els 10 gols de diferència, res estava decidit fins al tram final i ahir a Sant Quirze els arlequinats van caure per un ajustadíssim 27-26.
Els de Sergi Cifré gairebé sorprenen el derbi al colíder del grup D de Primera Nacional i l'únic conjunt que queda invicte. Els quirzatencs sempre van anar per davant, però lluny de rendir-se, el Creu Alta en cap moment es va sortir del partit. Un gol dels locals a 30 segons del final, posant el 27-25, va esvair qualsevol opció. Ara toca passar pàgina ràpidament perquè dissabte a les 7 els creualtencs tornen a jugar partit de Lliga rebent a Calbalsac al Poblenou. Albert Miquel és jugador de l'equip.
Anar partit a partit, també bueno, amb el tema del Covid, la preparació del partit, aquests partits entre setmana, al final tens un entreno per preparar-lo de 2 hores, és difícil, igual que el partit del dissabte, doncs et toca preparar avui ja, no hi ha temps per quedar-se anclat amb el partit anterior i bueno, una mica el que tu dius, reforç de moral i amb ganes de seguir lluitant i començar a puntuar, que també ens ho mereixem nosaltres i la nostra afició doncs, també es mereix que li regalem una victòria de tant en tant, no?
Aquest cap de setmana l'Oar Gràcia no jugarà per casos positius en el Palau Tordera. El seu pròxim compromís serà justament contra el Sant Quirze la setmana que ve. En canvi, el femení sí competirà a plata i ho farà curiosament també a Sant Quirze. El duel diumenge a 1:45 del migdia.
En futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell tornen a afrontar una jornada d'alt nivell a segona B. En el subgrup 3B, de fet, partidàs al pavelló del nord entre el líder Natació Sabadell i el seu immediat perseguidor, el Segorbe.
Els de Borja Burgos han signat de moment un inici perfecte de Lliga, amb 12 punts de 12 possibles i sent de llarg el millor atac. Enfront, però, la millor defensa. Els castellonencs tan sols han hagut de lamentar 7 dianes en contra en 4 jornades i sumen 9 punts. Per Ferran Ruiz, jugador del club, qui surti vencedor del duel sortirà clarament reforçat.
El que posem nosaltres és guanyar aquest cap de setmana i fer-ho el següent i després pensar en el següent partit i anar partit a partit. Però sí que jo crec que si guanyem aquest cap de setmana podem donar un cop sobre la taula i dir nosaltres estem aquí i ens estem plantejant coses per pensar gran.
I el subgrup 3A, com dèiem, la Pia també jugarà contra el segon a la classificació. En el seu cas, visitant la Unió Santa Coloma. També hi ha 3 punts entre els 2 conjunts, però recordem que els de Can Colapi tenen una jornada pendent per recuperar. Guanyar ara serà clau si no volen que es comenci a escapar l'objectiu que s'han proposat. Carlos Povedano és jugador de la Pia.
Nosotros el objetivo que tenemos es intentar quedar entre los 4 primeros. Y como bien dices, cada partido es una final. Ahora esta semana jugamos contra el segundo en su campo y hay que dar el máximo, no cometer errores en los 40 minutos y estoy seguro de que estaremos en el partido. Luego se podrá decidir por pequeños detalles, pero el hecho es que no regalemos minutos al rival, que se los tenga que ganar el partido, que no se los regalemos nosotros.
Dissabte a les 4 arrencarà aquest Unió Santa Coloma Escola Pia 3:15 després, xiulet inicial al pavelló del Nord pel partit entre el club i el Segorbe.
L'actual situació sanitària no ens està deixant gaudir de cap cursa amb una relativa normalitat a la ciutat. La Cap d'Any Reis ja ha anunciat aquesta setmana que serà virtual i un format similar adoptarà la 45a edició del Cross dels Esquiadors, que havia de tenir lloc aquest diumenge a l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura, al Bosc de Candeu.
Es deixarà el recorregut senyalitzat igualment perquè els inscrits la facin entre dissabte a les 10 i diumenge a les 4. Àngel Artiga, responsable de l'organització i membre de la UES, explica com mantindran un format atractiu malgrat les circumstàncies.
Estarà doncs tot marcat amb els quilòmetres, i a més a la pàgina web de la UES doncs, també han penjat el tracte, el recorregut, i bé, també llavors el que sí que demanem, com que no es pot fer en plan competitiu, però sí que farem unes classificacions amb els temps dels participants i les participants, i llavors, quan s'hagi acabat de fer el recorregut, ens ho envien a través d'una de les apps que hi ha avui en dia, que n'hi ha moltes, doncs a la UES, i farem les classificacions.
Hi haurà dos circuits a escollir, un de 4 quilòmetres i un altre de 8. Les inscripcions es tanquen avui a les 9. La recaptació anirà destinada íntegrament a la Marató de TV3.
Mig minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 19 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el món digital. A les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.